Estel migdia, amb Joan Trias.
100 dies d'una guerra, i dit així, arriba a semblar que s'hi pot trobar bellesa inclús enmig de la crueltat. Però és el que és, 100 dies que hi ha persones que es maten entre elles. I si encara fos per decisió pròpia, podries pensar amb el cap fred que cadascú s'arregli com vulgui. Però una guerra no és això, o no és només això. Una guerra són morts a centenars per ambos bàndols, i la família que pateix, i el que no vol anar al front, però el seu estat li obliga, i la manca de subministraments, i els que no tenen ni per rentar-se la cara al matí si han aconseguit dormir entre sirena i sirena. Una guerra són els que pateixen fam, els que han d'agafar un tros de pa de l'enemic perquè, si no, tampoc hi sobreviuen. Una guerra és un bombardeig a les tantes de la matinada sense saber ni d'on ve. És una mare que plora el fill i un fill que plora per veure, per viure, l'horror. Una guerra és una fila de milers i milers de persones que fugen com poden i amb el que poden cap a un futur incert del que no en coneixen ni la llengua, ni l'economia, ni la feina. Un sol dia de tot això, un de sol, ja en seria massa per qualsevol ser humà. Imaginin-se 100 dies d'una guerra que, a més, encareix els productes per tothom sense ni tan sol recordar per què va esclatar l'absurditat de tot plegat. Passa minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 3 de juny i aquesta hora.
Hi ha una, diguem-ne, una represa immediata de totes aquestes contractacions que estaven, doncs, no assolides i, per tant, estem esperant respostes.
L'autoexigència hauria de ser un valor que també s'apliqués al govern de la Generalitat abans d'insultar com estan fent alguns dels seus consellers.
Pasar esto a un debate de comisario político, pasar esto a un debate de constitucionalistas y nacionalistas...
Están encontrando huecos de agenda en este momento.
Potser Esquerra Republicana també feia de Vox. O sigui, quan ho diu el Partit Popular és una mancada de respecte, però si diu Esquerra Republicana es pot dir i no passa res.
Si pagava l'any passat, per dir alguna cosa, 10.000 euros l'any d'energia, avui n'estarà pagant entre 25 i 30.000. Això també repercuteix en el quilo de carn.
Jo crec que ens hem de focalitzar en el primer partit. Intentar guanyar, intentar jugar el millor partit possible.
Ens han guanyat ja, no? I saben el que han de fer per guanyar-nos. Juguen a un nivell molt alt físic i estan en un bon moment.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, 2 minuts i mig que passen de les dues del migdia i comencem programa, com sempre, per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor, la protagonista aquestes últimes hores arreu del país, temperatures que en aquests moments estan situades per damunt dels 30 graus a molts punts de l'interior del prelitoral i durant les primeres hores d'aquesta tarda poden enfilar-se ben bé fins als 33-34 graus a molts punts, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. Per tant, calor. També estan creixent núvols cap a l'àrea del Pirineu i no descartem que puguin acabar donant algun ruixat, especialment cap al sector de Lleida. A la resta, tranquil·litat, sol i algun núvol merament decoratiu. Cap de setmana amb pocs canvis. Demà dissabte el canvi serà que a la tarda els ruixats del Pirineu seran una miqueta més extensos, però no passarien d'aquesta serralada. També serà un dia de sol, de calor i d'alguns núvols al matí a la costa. De cara a diumenge, afluixa una mica la temperatura. Allà on ha pujat tant aquests últims dies, però en general serà un dia calorós, xafogós a la costa, amb alguns núvols i també alguna tornada de mitja tarda al Pirineu. De cara a la setmana que ve, les previsions no indiquen canvis significatius.
Va, i a aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual. Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció, i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I avui us comencem explicant que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, exigeix al govern espanyol que es reprenguin immediatament les inversions amb l'execució pressupostària del primer trimestre del 2022. Ho ha dit així a TV3.
Hem demanat les dades d'aquest any i ens les han de facilitar. Òbviament, ja hi ha una execució del pressupost del primer trimestre. Doncs, en aquest sentit, veure si efectivament hi ha una, diguem-ne, una represa immediata de totes aquestes contractacions que estaven, doncs, no assolides i, per tant, estem esperant respostes.
Això sí, la rèplica ha arribat de la mà de la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Sí, Romero ha admès que les dades de l'execució per part de l'Estat són baixes i ha recriminat les paraules del vicepresident del govern, Jordi Puigneró, on els va titllar d'inútils i mentiders per la poca execució.
L'autoexigència hauria de ser un valor que també s'apliqués al govern de la Generalitat abans d'insultar, com estan fent alguns dels seus consellers. Em sembla que l'honestedat és un valor en política. Nosaltres reconeixem unes dades baixes que ja s'estan intentant ajustar, adaptar, actualitzar amb aquest 2022, com hem vist amb aquestes dades que els he donat, però ens agradaria també aquesta autoexigència per part del govern.
Els socialistes han anunciat que han encarregat un informe per saber el detall de l'execució pressupostària a Catalunya que preveuen tenir les properes setmanes.
I en la mateixa entrevista de TV3, Vilagrà també ha avisat que Catalunya podria fer una candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern amb altres països com França, Itàlia o Sarajevo.
El COE sí que ha tingut ja converses amb altres territoris i el que es tracta és de trobar la millor opció. Evidentment, doncs, això fins ara no s'ha produït, però ens sembla que és una bona línia perquè no té tampoc per què ser una candidatura olímpica a un estat, sinó al contrari, una proposta col·laborativa amb estats que poden estar propers.
I, de fet, la consellera també ha dit que fer-ho a Andorra és una possibilitat, però ha matisat que el COE és qui està pilotant la negociació i encara està treballant en les converses amb l'Aragó. En aquest sentit, el govern es reunirà la setmana que ve amb el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, però Vilagrà no ha concretat quin dia.
Per altra banda, el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, vol fer un últim esforç per trobar una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó. Diu que ho vol intentar fins al final i lamenta que el debat de la candidatura s'hagi polititzat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Passar esto a un debate de comisario político, pasar esto a un debate de constitucionalistas y nacionalistas, me parece que está fuera de todo lo que es una candidatura deportiva.
El president del COE també ha afegit que no entén l'enfrontament amb l'Amban, que l'acusa de ser un obstacle per tancar l'acord. Qui també hi ha dit la seva és la consellera d'Acció Exterior, Victoria Alsina, que aposta per incorporar Sarajevo a la possible candidatura pels Jocs d'hivern perquè s'hi celebrin algunes proves. N'ha fet referència durant una visita a la capital de Bòsnia per rellançar la col·laboració amb la ciutat.
Set minuts que passen ja de les dues del migdia i seguim en plena política catalana perquè Junts per Catalunya demà farà oficial el canvi de relleu a la cúpula del partit al congrés que es celebrarà a Argelers, al sud de França. Els fins ara líders del partit, Carles Puigdemont i Jordi Sánchez, deixaran pas, doncs, a la nova cúpula del partit amb Laura Borràs com a presidenta i Jordi Turull com a secretari general. La cap de política de Ràdio Estel, la Judit Casellas, ens analitza els reptes que afronta el partit. Bona tarda, Judit.
Bona tarda. Borràs és de l'òrbita de Puigdemont i l'aposta estratègica del partit seguirà la mateixa dinàmica de la confrontació amb l'Estat. Ara bé, amb Turull, un perfil moderat que prové de l'antiga Convergència, serà necessari que ells dos trobin l'encaix perquè les dues ànimes del partit puguin confluir i, sobretot, que el missatge del partit sigui unànime. Un dels problemes que hi ha hagut fins ara ha estat precisament aquest, que les tensions internes de dins de la formació arribaven a l'esfera pública.
I és que les discrepàncies en el si del partit fins i tot condicionen les negociacions polítiques amb altres partits. Això s'ha vist reflectit sobretot en les converses amb Esquerra, PSC i els Comuns per blindar el català a l'escola.
Fa més de dos mesos, quan es va firmar el primer acord entre els quatre partits, Junts per Catalunya va desvincular-se del pacte poques hores després de segellar-lo. Des de la resta de partits a l'oposició, sempre han vinculat aquest gir de guió de Junts per Catalunya al fet que Laura Borràs ja volia començar a marcar que era ella qui liderava el partit. Ella va ser una de les veus cantants a l'hora de baixar de l'acord perquè considerava que no es tenia prou en compte el paper de les entitats a favor de la llengua i, de fet, hores abans de formalitzar-se finalment el pacte i després de molts alts i baixos, va ser ella qui va condicionar bona part del rumb del partit.
Ara bé, els noms que estan ben posicionats dins del partit i amb la nova direcció són Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, que ocupen dues vicepresidències, mentre que David Torrent serà secretari d'organització.
Noms que hauran d'ajudar a teixir la futura estratègia del partit i tancar files amb Borràs. La presidenta del Parlament ja compta amb molta popularitat després de ser la candidata del partit a les passades autonòmiques i ara voldrà encara marcar més el seu perfil propi. Les seves aspiracions a ser la primera dona presidenta de la Generalitat no són gens amagades.
I a tot plegat, qui no hi serà és el Sertadi.
Em sap greu, però ara mateix és la decisió correcta i és l'única que puc prendre des de l'honestedat. He sigut una dedicada a la feina, sense concessions, però ara no puc més. Ara no tinc l'energia per seguir
Una dona que formava part del nucli dur del partit, que havia sonat com a possible vicepresidenta del govern de Pere Aragonès i que ha renunciat a tornar a ser la candidata del partit per Barcelona just quan falta un any per les eleccions municipals, Judit.
Sí, per això la nova direcció de Borràs i Turull té el repte de trobar un candidat que realci el partit a la principal ciutat de Catalunya.
I també la pervivència del pacte amb Esquerra Republicana en el si del govern de la Generalitat.
Puigdemont era partidari d'investir Pere Aragonès sense entrar al govern i Laura Borràs també s'havia mantingut fidel a aquesta línia. Amb les tensions de Junts per Catalunya i Esquerra, tant en el si del govern com entre partits, amb l'acord pel català, la consulta sobre els Jocs Olímpics o l'estratègia a seguir al Congrés, tot apunta que Borràs podria dinamitar qualsevol pacte amb els republicans i marcar així perfil propi.
Una qüestió de la que parlarem després d'aquí uns minuts amb el politòleg Xavier Torrents. Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I d'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga una classe de l'escola Turó Drac de Canet de Mar a mantenir el 25% de castellà.
L'octubre passat, el Tribunal va imposar aquesta mesura cautelar mentre resolia el fons de l'assumpte. Al febrer, diverses famílies van demanar derogar aquesta cautelar i al març, el TCJ ja va desestimar la petició i ara ha rebutjat un nou recurs dels pares de l'escola. La decisió encara es pot recórrer al Tribunal Suprem.
A tot plegat, l'expresidenta del govern espanyol i diputada del PSOE, Carmen Calvo, assegura que el president espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, estan buscant forats per veure. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Están encontrando huecos de agenda en este momento, me consta porque lo he podido hablar por razones de casualidad con algún ministro, lo harán.
L'ex vicepresidenta també ha criticat les declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, parlant d'apartheid lingüística a Catalunya.
Qui ha evitat subscriure les paraules del mateix Feijóo ha estat la portaveu del Partit Popular a Catalunya, Lorena Roldán.
Sí, que ha dit que aquesta expressió ja la va utilitzar Esquerra Republicana el 2018. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Jo no sé si vostès se'n recorden, però el senyor Joan Tardà, fa uns anys, el 2018, al Congrés dels Diputats, va fer aquesta mateixa comparació, però parlant de l'estat espanyol. I va dir que l'estat espanyol doncs, era com la Sud-àfrica de l'apartheid. Per tant, he sentit aquestes declaracions del senyor Junqueras, que li semblava que el PP feia de Vox, potser Esquerra Republicana també feia de Vox. O sigui, quan ho diu el Partit Popular és una mancada de respecte, però si diu Esquerra Republicana es pot dir i no passa res.
Roldán diu que és immoral que la Generalitat intenti excloure el castellà de les aules.
Canviem de qüestió perquè l'Audiència Nacional arxiva la causa contra Repsol i CaixaBank per la contractació de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo.
El magistrat Manuel García Castellón ha arxivat aquesta peça del cas Tàndem, que també implicava els presidents de les companyies Antoni Brufau i Isidre Fainé. El magistrat descarta jutjar-los perquè considera que no hi ha indicis que estiguessin al cas de la contractació. Per contra, sí que proposa jutjar Villarejo, a qui li atribueix un delicte de suborn passiu, descobriment i revelació de secrets i també als directors de seguretat de Repsol i CaixaBank per un delicte de suborn actiu.
I el govern espanyol planteja facilitar permisos de treball a milers d'estrangers.
El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, liderat per José Luis Escrivá, impulsa una reforma de la llei d'estrangeria que permetria als immigrants treballar legalment a Espanya i cobrir d'aquesta manera la falta de mà d'obra que tenen les empreses, sobretot les agrícoles, d'hostaleria i de construcció. L'esborrany de la llei que avança avui al país assenyala que l'actual normativa fomenta el treball il·legal.
I és que, de fet, més de 42.000 estrangers residents a Catalunya han obtingut la nacionalitat espanyola durant l'any 2021.
Catalunya lidera la llista molt per davant d'altres autonomies, com Madrid, on s'hi han nacionalitzat poc menys de 26.000 persones. El País Valencià, amb 14.400, i Andalusia, amb 13.300, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Al conjunt d'Espanya ho van fer més de 144.000 persones.
I un dia com avui es compleixen 100 dies de la invasió russa a Ucraïna i una de les conseqüències del conflicte és el constant augment de preus dels aliments. Segons apunten des de Pimec Agroalimentària, molt probablement el conflicte està provocant la major crisi alimentària de tot el món.
En una entrevista a Radio Estel, el seu president, David Coll, ha explicat que un dels grans punts d'exportació de pinso al Mar Negre està aturat per la guerra i això a curt termini farà pujar el preu de la carn. Coll ha explicat que avui és el doble de car produir un quilo de carn.
Ha pujat el gasoll, ha pujat el gas i ha pujat l'electricitat. Amb una explotació ramadera, si pagava l'any passat, per dir alguna cosa, 10.000 euros l'any d'energia, avui n'estarà pagant entre 25 i 30.000. Això també repercuteix en el quilo de carn.
Malgrat tot, el president de Pimec Agroalimentària ha volgut enviar un missatge de calma i ha assegurat que a Espanya, fins al mes de novembre, no hi hauria d'haver problemes de desabastiment i que el que passi a partir d'aleshores dependrà de com vagi la guerra i del paper que juguin els líders mundials.
Per cert, que Barcelona acollirà per primer cop el Congrés d'Economia Feminista el març de l'any que ve.
Aquesta 8a edició se centrarà en l'àmbit de la tecnologia i l'economia digital. El Congrés tractarà 6 eixos temàtics, entre els quals hi ha la macroeconomia, la microeconomia, les cures o les polítiques públiques. Les anteriors edicions s'havia celebrat a Vic, València, Saragossa, Bilbao, Sevilla i Baeza.
I el conegut violador com d'Igualada va abusar de l'exparella almenys 5 vegades. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La jove ha declarat davant del jutge que l'individu li pagava, abusava d'ella i l'ha descrit com una persona narcisista, gelosa i amb problemes amb l'alcohol. Les agressions es produïen quan ell anava begut, es discutia amb ella habitualment per qüestions de gelosia i en una ocasió la va apallissar fins a deixar-la mig inconscient. La relació va durar 7 mesos, 6 dels quals va compartir domicili, fins que aquest febrer ella va abandonar la casa aprofitant que ell era fora del pis per feina. També revela que el pare abusava d'ell, de la germana i de la mare.
I segons una enquesta de la Conselleria d'Interior, gairebé 8 de cada 10 dones catalanes han patit com a mínim un episodi de violència sexual des que tenien 15 anys, Sílvia.
Les conclusions recullen que en 6 de cada 10 casos l'agressor era un home conegut per la víctima i que en un 19% de les dones de Catalunya han patit 7 fets o més de violència sexual al llarg de la seva vida adulta. L'estudi té en compte les violències sexuals, també aquelles considerades com a normalitzades, que inclouen totes aquelles no identificades històricament com a accions masclistes, des de comentaris i gestos sexuals no volguts, fins a insistència davant la negativa a tenir relacions sexuals, exhibicionisme o tocaments. Un 77% de les dones n'hauria patit aquest tipus al llarg de la seva vida i un 20% durant l'últim any.
I tornem a canviar de qüestió, perquè precisament avui, que és el Dia Mundial de la Bicicleta, es confirma que el sistema de bicicleta metropolitana el gestionarà una empresa diferent al de Bicing de Barcelona. Es diu Ambici, Sílvia.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat per més de 40 milions d'euros a l'empresa UTE, formada per Nextbike, Movement i Mobus, que farà la gestió i el manteniment de la bicicleta pública metropolitana. Es posaran a disposició 2.600 bicicletes elèctriques en 236 estacions de 15 municipis metropolitans. El servei es posarà en marxa a finals d'aquest any i operarà plenament al primer trimestre del 2023. El servei no serà previsiblement compatible amb el sistema de la capital catalana, tot i que s'està contemplant estacions de pont o de transferència dels dos serveis en zones limítrofes de Barcelona. Inicialment se'n crearan 7 a Sant Adrià del Besòs, 2 a Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat se'n faran 3 i Esplugues de Llobregat també 3. També plantegen abonaments compartits dels dos serveis, és a dir, compra creuada, amb descomptes pels seus usuaris.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I avui arrenca l'operació sortida d'aquest cap de setmana de 3 dies perquè dilluns és festa, tal com ja va avançar fa unes setmanes en aquest programa el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatge. Trànsit posa en marxa des d'avui un pla per reduir els accidents a l'AP7 amb més radars i més controls. A més, el conseller d'Interior ha demanat a l'Estat reduir el límit de velocitat d'aquesta autopista a 110 km per hora, Anna.
L'AP7 a Catalunya és la via que concentra més mortalitat el 2022, amb 13 persones que hi han perdut la vida. L'inici de les mesures coincideix amb el pont de la segona Pasqua, quan uns 480.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana. El pla de xoc específic consisteix en posar més radars, tant estàtics com dinàmics, un reforç de la inspecció des de l'helicòpter i més controls d'alcohol i drogues als transportistes i viatgers. Per ara no es preveuen prohibicions o limitacions a la circulació dels camions, llevat de moments puntuals, com ja s'ha anat fent darrerament en diverses autopistes del país.
I seguim parlant encara d'aquests dies festius, perquè davant les temperatures previstes per aquest pont i per l'estiu, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat prudència a la ciutadania.
Elena ha lamentat que les pluges dels últims mesos no han estat suficients per garantir que no hi hagi risc. D'altra banda, el director general dels agents rurals, Marc Costa, ha dit que últimament la tendència és que cada cop s'activi cada vegada més els nivells extrems del pla Alfa, degut a la calor, la sequera i el canvi climàtic.
Això sí, significa que sovint haguem de cada vegada més incorporar doncs, mesures doncs, de restricció d'accessos, mesures de limitació d'activitats susceptibles d'originar incendis forestals. Necessitem cada vegada més la implicació de la ciutadania.
De fet, a Montserrat, el 2021 es va activar 9 vegades el nivell 3 del Pla Alfa.
I les autoritats sanitàries han activat també la vigilància del virus del Nil Occidental que es transmet pels mosquits. A 3 comarques catalanes ho ha fet a l'Alt Camp, el Baix Camp i el Segrià.
Tot i que la majoria dels infectats per virus solen ser asimptomàtics, un 1% d'aquests pot ser mortal. De fet, el 2020 hi va haver un brot de virus del Nil a Andalusia que va causar 8 morts i 77 contagis. El 2021 el brot va ser menys greu, és a dir, de 6 persones infectades i un mort. Els símptomes solen ser febre, dolor muscular i articular, mal de cap i intolerància a la normal de la llum.
I atenció, perquè hi ha una alerta del sector del lleure. Falten monitors per les tardes de setembre a les escoles. Aquestes activitats cobriran la franja entre 4:15 i 5:15 de la tarda. Educació, recordem que es va comprometre a oferir lleure gratuït per igualar l'horari malgrat la jornada intensiva per l'avançament del curs.
La proposta d'educació contempla un monitor per cada 16 alumnes i comptant inicialment amb els que fan el servei de migdia. Diverses veus han alertat que no seran suficients. Educació sosté que els serveis territorials treballen amb el sector per trobar el personal necessari. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura és una de les veus que veu previsible que amb els monitors del migdia i els de les extraescolars no es podrà cobrir tota la temporada.
I a tot plegat, els campins de Tarragona registren a l'abril el nombre més elevat de pernoctacions de tot l'estat.
A Catalunya s'han xifrat en 1.300.000 pernoctacions i al càmping de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre prop de 600.000. Aquestes dades suposen un increment del 18,5% a la demarcació respecte a l'abril del 2019. En general, els turistes hi estan gairebé 4 nits.
I nom propi avui, el de Degoll de Gompa, que plega veles, ho farà el 2024 i s'acomiadarà dels escenaris reposant el seu mític Maricel. 50 anys després del seu naixement, la companyia dirà adéu així dels escenaris. Les veles s'inflaran, el vent es portarà com un cavall desbocat per les ones. Les veles s'inflaran, el vent es portarà com un cavall desbocat per les ones.
Ho ha anunciat aquest dijous una de les fundadores del grup, Anna Rosa Sisquella, en una entrevista a Ser Catalunya. Sisquella ha recordat que aquesta serà la quarta vegada que porten als escenaris una de les seves obres més populars i ha considerat que era una bona manera de baixar el teló del grup. Sisquella ha afirmat que ja tenen una edat i que tot té un final i en algun moment s'ha d'acabar. Degoll de Gom dirà adéu a 5 dècades amb grans produccions com Antaviana, Flor de nit, Nit de Sant Joan o Maricel, que es va estrenar el 1988 i se'n va fer reposicions el 2004 i el 2014.
Déu-n'hi-do, quin record sentir tots aquests noms, com Antaviana, Flor de nit, Nit de Sant Joan o Maricel, déu-n'hi-do. I ahir es va donar el tret de sortir del Festival Internacional de Música Primavera Sound. Precisament aquests que escoltem són els Tame Impala després de 2 anys sense que es fes el festival degut a la Covid. L'augment de la venda d'entrades va desbordar els accessos i es van poder veure imatges de llargues cues que podien ser de més d'una hora a les mateixes barres, Anna.
Molts assistents han criticat la falta d'organització i les llargues cues per accedir al recinte i a la barra per demanar beguda. Aquest divendres el festival ha emès un comunicat on es disculpa per tots els problemes que hi va haver. Exposen que estan treballant sense descans per solucionar-los i que esperen que les properes jornades vagin segons el previst. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona reconeix que estan en converses per mantenir el festival a la capital catalana com a mínim 4 anys més després de les insinuacions de traslladar el festival a Madrid.
24 minuts que passen de les 2 del migdia. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
I obrim també aquesta hora plana de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Perquè els Mossos d'Esquadra estan buscant una dona gran que hauria desaparegut aquest dijous al migdia.
La dona va anar a la Ciutat de la Justícia acompanyada d'una responsable de la residència on viu i el fill s'hi va presentar. Tot i l'oposició de la responsable de la residència, l'home es va endur a la seva mare. La residència ha interposat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra per desaparició. La policia està fent les gestions per localitzar-la.
I ahir al vespre va morir un motorista en un accident de trànsit a Santa Coloma de Farners.
Per causes que s'estan investigant, el sinistre es va produir per una sortida de via de la motocicleta. El conductor del vehicle era un home de 43 anys i veí de la població. Amb aquesta víctima són 72 les morts en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I tres detinguts a Mollerussa per assaltar amb pals la casa d'un exnòvio a qui acusen de maltractaments. Els fets van passar la nit de dimecres al Palau d'Anglesola, on viu la família del noi.
Els Mossos d'Esquadra van desplegar aquest dijous al vespre a Mollerussa un dispositiu per evitar enfrontaments entre dues famílies d'ètnia gitana. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, tres membres d'una d'elles, residents a Mollerussa, van acabar detinguts, acusats d'amenaces i d'entrar en domicili aliè. Segons la denúncia, els detinguts són dues dones i un home que van entrar dimecres a la nit a casa de l'altra família acusant el fill de maltractaments contra la seva filla i exnòvia del noi.
I anem cap a Itàlia, on una mainadera ha tirat per la finestra un nadó de 13 mesos que cuidava i al·lega un trastorn mental transitori.
La treballadora ha confessat haver llançat des d'un segon pis al petit, que des de dimarts passat es troba ingressat en estat greu a un hospital d'Itàlia. La noia d'uns 30 anys ha explicat que ho va fer per un atac de catalèpsia, segons informen alguns mitjans locals.
16 detinguts i més de 18.000 articles comissats. Aquest és el balanç del darrer operatiu contra les falsificacions a Lloret de Mar de la Policia Nacional i la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.
S'han inspeccionat 19 comerços on s'han decomissat articles falsificats de marques textils i marroquineria molt coneguda, valorada en mig milió d'euros. La investigació va començar el març passat, ha arrendat diverses denúncies presentades per les mateixes marques.
I per últim us expliquem que hi ha llibertat provisional per un home acusat de maltractament animal a Girona.
Els Mossos d'Esquadra de Girona l'han detingut dimarts per mutilar galls i destinar-los a baralles i n'investiguen tres persones més que l'acompanyaven a la furgoneta. Aquest dimarts els agents van interceptar-la perquè circulava per l'AP7 a gran velocitat i que va intentar esquivar un control. Dins hi portava 57 galls en aquestes condicions.
Gràcies, Sílvia. 3 minuts pràcticament i arribem a 2:45 de la tarda. Obrim Plana Esportiva.
Esports.
I com sempre, ens atem Plana Esportiva saludant a Xavi Toscano. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I comencem amb una darrera hora renovació de Jonathan Giraldez, Xavi?
Sí, l'entrenador del primer equip femení del Barça renova el seu contracte fins l'any 2024. El contracte s'ha signat aquest migdia a les oficines del club. Recordem, Giraldez va signar d'un inici per un any i en el seu primer any com a entrenador a la banqueta ha aconseguit la Lliga guanyant els 30 partits, també la Copa de la Reina, la Supercopa d'Espanya, han estat finalistes de la Champions. Per tant, el seu balanç estadístic amb ell a la banqueta és de 45 victòries en 47 partits i el Barça acaba de fer oficial que li renova el contracte fins al juny del 2024.
Doncs no, seguim parlant del Barça, perquè la guerra oberta entre la Lliga i el Futbol Club Barcelona no s'atura després que el club hagi rebutjat l'acord de la Lliga a CBC pels drets televisius.
Sí, aquest matí qui ha carregat contra Javier Tebas ha estat el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, que ha acusat el president de la Lliga de ser corresponsable de la situació econòmica que viu el club ara mateix. Ho ha dit durant una entrevista a RAC1.
La culpa és del Barça de la situació que té? Sí, lògicament. El que aquest senyor és corresponsable de la situació del Barça. I això no m'ho traurà del cap per molt que em foti Twitters i el que vulgui. És corresponsable. Ha mirat cap a l'altra banda i ha permès la situació actual. I que ens deixem de tonteries.
Però
ja.
Per què?
Perquè se li deia ben a tot, contra el Barça.
Les declaracions arriben després que el club es negui a signar l'acord, que la Lliga ha arribat amb el fons d'inversió CBC pel 10% dels drets televisius dels clubs. Segons Romeu, aquest acord comporta una sèrie de requisits que el club blaugrana no pot acceptar.
Una cosa queda clara, que aquest senyor parla clar, parla molt clar. Va, d'altra banda...
Molt fan de la gent que diu posar twitters.
Exacte, posar... també. Va, d'altra banda, aquest matí el Barça ha presentat oficialment la samarreta que lluiran els jugadors i les jugadores del primer equip femení masculí.
Sí, el disseny s'ha inspirat en la Barcelona Olímpica del 92, coincidint amb la celebració del 30è aniversari dels Jocs Olímpics que van transformar la capital catalana. L'equipació que els jugadors i jugadores portaran al camp i les rèpliques que es facin pels aficionats, que recordem són les primeres samarretes amb el logo de Spotify a davant, estan fabricades amb teixit de polièster 100% fet amb ampolles de plàstic reciclades.
I a l'Espanyol, la directiva ha comunicat avui que John ja no compta amb Raquel Cabezón com a... Cabezón es diu?
Sí, sí.
Perdó, eh? Com a responsable del futbol femení.
El cessament de Cabezón és la segona destitució que fa l'Espanyol després d'haver acabat la temporada sense aconseguir l'objectiu d'ascendir a l'equip a primera divisió. El primer sacrificat, recordem, va ser la setmana passada l'entrenador Rubén Casado. Ara la principal candidata a assumir la coordinació del futbol femení de l'Espanyol és Dolors Ribalta. D'altra banda, avui també hem sabut que el València ha comunicat a José Bordalás que la temporada que ve ja no serà entrenador del primer equip. Bordalás va arribar al conjunt el curs passat i ara el club exercirà la clàusula del contracte que permet trencar-lo a final d'aquesta temporada, que acaba el 30 de juny, tot i que haurà d'indemnitzar el tècnic amb 700.000 euros. El València ja té un acord amb l'exfutbolista Genaro Gattuso per fer-se càrrec de l'equip. Es tracta del primer entrenador destituït de la Lliga des que ha arrencat el mercat de fitxatges.
Va, i d'altra banda, el Girona buscarà diumenge classificar-se per la final del play-off d'ascens a primera.
Aquesta nit ha perdut 0-1 contra l'Eibar i això obliga els gironins a guanyar el partit de tornada per una diferència de 2 gols. Aquest migdia ha parlat el tècnic Michel Sánchez i ha dit que l'equip ha estat dolgut per no haver sabut connectar amb l'afició de Montilivi ahir i que la millor manera d'arreglar-ho ara es clasificarse para la segunda ronda de play-off.
Daremos la vuelta a la situación el domingo y se va a ver un Girona con una energía súper súper positiva para ganar un partido que es una final y que nos puede meter en la siguiente eliminatoria. Se trata de ganar y somos capaces. No hemos sido nosotros mismos ayer y estamos dolidos por eso y queremos darle la vuelta a la situación.
El decisiu partit contra l'Eibar, que jugarà a Ipurua, serà diumenge a 6:45 de la tarda i es podrà seguir pel canal Vamos de Movistar.
I en bàsquet aquest vespre el Barça i el Joventut de Badalona s'enfronten en el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB.
Sí, el partit és a les 9 al Palau Blaugrana. El Barça hi arriba amb ganes de revalidar el títol de Lliga després de caure les primeres a canvi a Europa. Tot i que sap que la penya no és un rival fàcil després d'haver fet una molt bona temporada, ho explicava ahir el Blaugrana Àlex Abrines.
Ens han guanyat ja, no? I saben el que han de fer per guanyar-nos. Juguen a un nivell molt alt físic i estan en un bon moment, no? Tenen una mescla de gent jove i de gent amb experiència que bueno, és el que els ha fet arribar fins a la semifinal i, bueno, tenen una motivació de, o sigui, 14 o 15 anys que no estaven a les semifinals. O sigui que esperem un rival molt dur.
Una penya que jugarà les primeres semis en 14 anys. El tècnic del Joventut de Badalona, Carles Duran, té clar que l'equip ha d'anar a guanyar el primer partit. La sèrie, recordem, es resol al millor de 5.
Jo crec que ens hem de focalitzar en el primer partit. Intentar guanyar, intentar jugar el millor partit possible. Després ja veurem si fem un 0, un 1-0, ja veurem. Però jo crec que el repte sobretot és el primer partit i després veurem. Lògicament, quan més llarga sigui la eliminatòria, doncs té uns pros i uns contres. Però nosaltres el que hem de fer és tota l'energia posar-la en el primer partit.
Aquesta temporada Barça i Joventut s'han trobat només en els 2 partits de la fase regular, amb una victòria per a cada equip. I per Sergio, també ho hem sabut aquest migdia, que el tècnic del Barça, Sergi Quivixos, ha estat escollit com el millor entrenador de la fase regular de la Lliga ACB.
Parlem també de tenis, perquè d'aquí pocs minuts arrenquen les semifinals masculines del Roland Garros.
Els primers en saltar la pista seran Rafa Nadal, que s'enfrontarà a Alexander Zverev, número 3 del tenis mundial. La primera semifinal es pot veure en obert pel canal D-Max. L'altre finalista sortirà del partit, que està previst que comenci cap a 6:45 de la tarda i que jugarà amb Marin Cilic contra Casper Ruud. Demà es disputa la final femenina entre la número 1 del món, Iga Swiatek, i la nord-americana Cori Gauff.
I en motor, en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
Sí, a primera hora d'aquest divendres s'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures i 4 pilots catalans han estat entre els 5 més ràpids. La sessió l'ha liderat Alex Rins, segona plaça per Maverick Viñales, tercera per Morbidelli, i els germans Aleix i Pol Espargaró han ocupat la 4ª i 5ª posició, el líder del Mundial. Fabio Quartararo ha fet el 13è millor temps. Els pilots tornaran a sortir a pista aquest migdia. De fet, estan ara mateix corrent la segona sessió. Abans de la MotoGP, aquest matí també han sortit a pista els pilots de Moto3 en una sessió que ha liderat el mallorquí Izan Guevara, que és el segon classificat del campionat mundial.
I en plana poliesportiva, aquesta nit continuen les semifinals pel títol de l'Hockey Lliga.
A 8:45 juguen Reus i Barça. Després de 2 partits al Palau Blaugrana, l'eliminatòria arribarà al Palau d'Esports de Reus, empatada a 1, amb una victòria per cada equip. Per tant, si un dels 2 equips s'emporta les 2 victòries a Reus, accedirà a la final. En canvi, si hi ha repartiment de triomfs, encara s'haurà de jugar un 5è i decisiu partit, que seria un altre cop al Palau Blaugrana. L'altre semi enfronta a les 9 al Noia i al Liceo. Els gallecs arriben a Sant Sadurní amb un 2-0 a favor i si guanyen, per tant, passaran ja a la final.
Gràcies, Xavi. 4 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida parlem amb el professor per analitzar tota l'actualitat política. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El professor, amb Xavier Torrents.
Vinga, va, que cada divendres a aquesta hora saludem, com sempre, el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana i les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Avui volia començar amb un tall. Jo suposo que el professor l'ha escoltat, perquè des d'ahir diversos, per no dir tots, els mitjans catalans ens n'hem fet ressò d'això.
És evident que ese pacto del PSC i de l'independentisme català és un pacto, cada uno dice lo que quiere, però en el fondo lo que hay es un apartheid lingüístico de los niños y de las niñas catalanas, en las que no parece ser no pueden tener conocimiento del castellano en las aulas, ¿no?
Era el nou president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Onda Cero, on comparava la situació dels nens i nenes catalans a les escoles amb l'apartheid sud-africà. Professor.
Sí, ara, primer començo per, de fet, allò que és rellevant i més important, justament per les persones que tenim respecte pels éssers humans, pels drets humans i per la moral, diguem-ne, en el nivell més alt, que és... Això és una banalització de l'apartheid a Sud-àfrica. Per tant, el senyor Feijóo està clar que mai ha llegit un llibre, ni ha llegit ni tan sols un article de premsa, o ha escoltat a la ràdio. El que va passar de forma, diguem-ne, de segregació racial de les més dures patides, en aquest cas, per la comunitat africana negra, a Sud-àfrica, concretament. Per tant, això, de fet, és el més rellevant. És a dir, no podem esperar res, si algun dia el senyor Feijóo arriba president del govern d'Espanya, no podem esperar res de política, de memòria democràtica o de memòria històrica, perquè està clar que no té ni les més mínimes nocions en relació al que seria, doncs, això, l'apartheid de Sud-àfrica. Dit això, una qüestió que és la segona, al meu entendre, més rellevant. La llengua catalana és la llengua que està, diguem-ne, de forma, diguem-ne, que té un problema, diguem-ne, en la seva utilització, i per tant un problema sociolingüístic. Això qualsevol persona que sigui científica i parli d'aquest tema sabrà, per tant, que més enllà de les diatribes polítiques que alguns polítics volen fer, si alguna llengua mereix, diguem, en aquest cas, una política perquè pugui estar equilibrada en la societat catalana, és la llengua catalana hores d'ara. La tercera qüestió és una cosa que no hem d'oblidar. el Partit Popular de Catalunya ni tan sols té grup parlamentari propi. Uh-huh. És la vuitena força política, la darrera força política de Catalunya, i està en el grup mixt. Ni tan sols té, diguem-ne, grup parlamentari propi. I la quarta qüestió, i crec que amb això queda entès aquestes declaracions, no diria desafortunades, sinó perquè són pitjor que desafortunades, de Feijó, la quarta qüestió és que Feijó, que semblava una persona moderada i que anava a ser un nou, diguem-ne, líder del Partit Popular, diu exactament el mateix que Casado. Per tant, és la vella política amb un nou líder.
A tot plegat, professor, jo suposo que no és gens casual, suposo no, vaja, no és gens casual que aquestes paraules d'Alberto Núñez Feijóo sortissin el mateix dia que començava la campanya andalusa per les eleccions autonòmiques, per la presidència d'Andalusia. Primera, suposo que no és casual. I la segona, aquest matí a Ràdio Estel, a la tertúlia del matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà, el mateix Pol, doncs ho comentava, ell que ha seguit diverses eleccions autonòmiques, Andalusia també, deia... Ostres, és que sempre Andalusia, des que hi ha eleccions, no hi ha campanya andalusa on no es perdia Catalunya. I estem parlant d'Andalusia,
Sí, a veure, ojalà es parlés de Catalunya, Andalusia, i d'Andalusia a Catalunya, però en el sentit de la convivència humana. Hem de recordar que Sevilla és la principal província d'Andalusia, uh-huh. però el segon lloc on viuen més persones descendents d'andalusos són les comarques de Barcelona. Per tant, hauria d'haver una convivència normal i corrent com la que hi ha en altres països, no sé. En altres països, diguem-ne, això és habitual i no hi ha aquestes diatribes que hi ha aquí. I insisteixo, utilitzo un eufemisme quan dic diatribes. És a dir, que des d'Andalusia els líders polítics necessiten parlar de Catalunya per defenestrar-la, perquè òbviament no parlen bé en aquest sentit que jo ara deia i que seguia poques fes. Si en comptes d'això, doncs, de parlar bé, doncs es parla per defenestrar-la, vol dir que aquests polítics no estan parlant de les polítiques públiques que aplicaran des de la Junta d'Andalusia, no estan parlant de com fer millorar les vides de les persones andaluses, doncs perquè puguin arribar a final de mes amb una situació de crisi econòmica dolenta, i insisteixo, perquè a vegades se'ns oblida. No és que no es pugui parlar de Catalunya-Andalusia i viceversa, clar que sí. I recordo una qüestió que a vegades, o se'ns oblida, inclús a vegades molta gent desconeix. La Fèria d'Abril se celebra a Catalunya, i al meu entendre es fa bé que se celebri a Catalunya, i a Andalusia la gent desconeix, que la Fèria d'Abril no la van crear ni inventar uns andalusos, sinó que la van inventar i crear un català i un basc. És a dir, això què vol dir? Que les coses no són blanc o negre, les coses són de forma diferent. I, per tant, faríem bé Andalusia parlar bé dels catalans i dels bascos, per exemple, perquè la seva gran fèria d'abril la va crear un català i un basc, i agafo l'anècdota i la porto més amunt a la categoria, perquè això ajudaria la convivència humana entre la gent. Però, clar, utilitzar Catalunya per diguem-ne, dir que hi ha un apartheid vol dir que es porta la política al fang. Al fang, directament al fang.
Per cert, dit sigui de pas, professor, que quan jo parlava que Catalunya sempre surt a la campanya andalusa, tant de bo parlés només d'un partit polític, però és que ho fan tots, Ho fan tots.
Sí, perquè es veu que necessiten, diguem-ne, això, guanyar, diguem-ne, vots parlant malament d'un altre, diguem-ne, país o comunitat autònoma, cadascú segons la seva forma de veure ho dirà d'una manera o una altra, però necessiten parlar de Catalunya en aquest sentit. I, clar, no s'entén Catalunya, per exemple, sense els milers i milers de famílies andaluses que en el seu dia van ser migrants aquí, i ara doncs els seus fills i els nets i els besnets són plenament catalans, i no s'entén, i com no s'entén Andalusia sense Catalunya, o sigui, viceversa. Per tant, s'hauria de parlar i bé, i normal, i corrent. Com pot ser que des de 1977, si parlem de les primeres eleccions lliures, 1978, que és quan s'aprova la Constitució, o 1979, quan s'aprova l'Estatut de Catalunya, que des de llavors fins ara, després de tantes i tantes dècades, això no s'hagi arreglat? Doncs bé, la lectura seria pessimista, és a dir, la lectura seria que quan el president actual de la Junta d'Andalusia ja va dir que no parlaria ni un segon de Catalunya, doncs va mentir. I clar, quan un polític menteix i un altre, que en aquest cas és Feijó, diu una barbaritat, que és banalitzar l'apartheid, i doncs, bé, això vol dir que la campanya serà dura, dura. Aquí potser no la veurem ni viurem tant, perquè, tot i que sortirà cada dia a Ràdio Estel i als mitjans de comunicació, però no la viurem tant com si estiguéssim allà, però vol dir que serà dura aquesta campanya. No les tenen totes ningú, cap dels partits polítics.
Déu-n'hi-do, veurem com avança tot plegat. No deixem, però, professor, la política espanyola, perquè després de dies d'incertesa, avui a Ràdio 4, l'exvicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, també ha dit una cosa important, ha dit això.
Están encontrando huecos de agenda en este momento, me consta porque lo he podido hablar por razones de casualidad con algún ministro, lo harán.
S'estava referint a Pedro Sánchez i a Pere Aragonès. Están buscando huecos en la agenda.
Doncs sí, que els trobin aviat, perquè tant per l'un com l'altre interessa que els trobin aviat. Comencem pel president del govern espanyol. A Pedro Sánchez li interessa trobar aquest diàleg, perquè si vol arribar fins a finals, fins al Nadal del 2023, doncs bé, li interessa aquest diàleg. I a Pere Aragonès li interessa perquè el diàleg seria bo per Catalunya, perquè tot el que suposi avenços, més, i sobretot en una setmana en la que s'ha sabut que només un terç, Catalunya a la cua, només un terç, diguem-ne, s'ha executat dels pressupostos de l'Estat destinats a infraestructura a Catalunya, doncs vol dir que alguna cosa falla, més enllà del diàleg de les grans qüestions, diguem-ne, amb discursos grandiloquents, que és que en el dia a dia, allò que l'Estat espanyol ha decidit invertir a Catalunya, resulta que després es converteix en una mentira. I em sap greu dir-ho amb una paraula com aquesta, però es converteix en una mentira perquè només s'acaba, diguem-ne, materialitzant un terç. I això, una ministra del govern espanyol ha dit que s'ha d'entendre perquè hem viscut dos anys molt durs, però clar, suposo que aquests dos anys molt durs també els hauran degut viure a la Comunitat de Madrid, on allà s'ha acabat executant no el 100%, no, el 186%. Per tant, ja n'hi ha prou la broma, centrem-nos i analitzem, diguem-ne, què està fallant aquí. Perquè no només és un diàleg per qüestions com si els indults tornen perquè el Tribunal Suprem ara analitzarà si es va fer bé o no formalment. No, aquí hi ha coses molt preocupants del dia a dia i de coses, diguem-ne, específiques com si hi haurà o no més transferències de competències, que és, per exemple, el que està reclamant el govern basc, i de forma intel·ligent, per cert, i si s'invertiran tots els diners, almenys els que estan previstos destinar. No pot ser que Catalunya estigui a la cua, i clar, entre estar a la cua i que aconseguíssim que el 19% del producte interior brut que ens correspondria doncs es destinés aquí, home, almenys una situació intermitja ja seria un gran avenç, diguem-ne.
Ens queden dos minuts, professor. De seguida li trec una altra qüestió. Abans, deixi'm augurar d'alguna manera, i ja ho sap vostè, professor, que a mi no m'agrada gens augurar, però en aquest sentit em tiro una mica a la piscina. I jo crec que no ens sentirem gaire més a parlar d'aquesta taula de negociació entre Espanya i Catalunya fins que no passin precisament aquestes eleccions andaluses de les que estàvem parlant.
Ah, això per suposat.
Jo crec que això no, està cantat.
No, amb això, mira, Joan, ni calia que tu estudiessis periodisme ni jo si ho haguéssim clavat. De debò, això passarà així tal com ho dius, evidentment.
Va, com deia, ens queden dos minuts i sí que volia treure encara una altra qüestió política perquè, com sap, aquest cap de setmana ja canvia la direcció de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont que deixa la presidència i Laura Borràs que el substituirà, i a la secretaria general del partit, Jordi Sánchez ja va anunciar fa uns mesos la seva decisió de deixar el càrrec, que l'agafarà Jordi Turull. I així conviuran el sector més puigdemontista, diguem-ho així, per part de Laura Borràs, i el sector més clàssic convergent per part de Jordi Turull. I no sé com s'ho faran tot plegat.
Bé, un cop Puigdemont realment deixi el lideratge, jo crec que, suposo que en uns dies i unes setmanes no ho veurem, però no trigarem gaires mesos a veure, i sobretot cada cop que... Bueno, això, no trigarem gaires mesos a veure que hi haurà una lluita bastant aferrissada dins de Junts per Catalunya. El meu únic dubte si serà abans de les municipals de la primavera de l'any vinent o després d'aquelles municipals de la primavera de l'any vinent, unita molt aferrissada entre si Junts agafa la línia més de Jordi Turull i una línia, podríem dir, més d'hereva de Convergència i fins i tot de cara a les municipals intenta doncs pactar amb el PDeCAT i els partits al voltant del PDeCAT i, per tant, cosir totes aquestes ferides i divisions que va haver doncs, en els darrers anys, uh-huh. O bé s'agafa la línia, com bé ha dit, jo no diria tant puigdemontista, perquè un cop caigui, diguem-ne, deixi el Puigdemont el lideratge, tothom es considera hereu de Puigdemont. Recordem que Puigdemont, doncs, podríem dir, fins a cert punt ha agafat postures potser més radicals en els darrers anys, però ell, la seva ànima, venia de Convergència. Per tant, estaria entremig tant de Turull com de Laura Borràs. És a dir, no es casarien cap dels dos. I en el cas de Laura Borràs, doncs, si agafa no només el regne, sinó agafa el poder realment i guanya aquesta lluita al poder intern que tindrà de Junts, pues, llavors tindrem un partit, podríem dir, molt més nacionalista en el sentit d'una major radicalitat nacionalista. Llavors, ja quedarà ferida, al meu entendre, Junts, perquè hi ha una part que ara està al PDeCAT, però hi ha una altra part que continua Junts, que té una ànima més moderada, podríem dir, en aquests termes d'independència, autodeterminació i autogovern de Catalunya.
Politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé, fins la propera setmana.
Bona tarda i bona Pasqua.
Igualment, bona Pasqua, que vagi molt bé. Va, gairebé 8 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Obrim plana cultural perquè avui... Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, evidentment, el Primavera Sound és notícia. Llargues cues per la barra, per comprar menjar, per anar al lavabo, per desplaçar-se en transport públic, és a dir, llargues cues a tot arreu. En definitiva, allò de quien mucho barca, poco aprieta.
Molt ben trobada, aquesta frase, Joan.
T'ha agradat, eh?
M'ha agradat.
Perfecte, a mi també.
Doncs sí, el que deies, Primavera Sound ocupa la gran part de portades de tot arreu. El que vam poder veure, doncs, una mica el grafiti de Colau i Ayuso, sí, fent-se els petons llavis, que imitava la famosa pintada del mur de Berlín sota el lema rus «Senyor, ajuda'm a sobreviure aquest amor mortal». En definitiva, que el tret de sortida del Festival Internacional doncs, ha donat molt que parlar. Per cert, que ja ho heu dit, però que el festival ha més un comunicat via Twitter, parlem-ne, dient que estan treballant...
Mira, ja ha posat un Twitter, eh?
Ha posat un Twitter.
Ha fet una piulada.
Sí. I ara n'ha posat un altre, dient que ha ficat 3 punts d'aigua, vull dir.
Tres
punts d'aigua gratuït.
També et dic una cosa, sí.
Perdó, de Twitter, n'he vist una avui que m'ha fet com molta gràcia i era molt cert, que és el primer era Sound exportant al turisme internacional una cosa molt catalana, que és fer cua sempre a tot arreu.
Pues molt bo, molt
per
bo.
Per cert, pregunta sobre... perquè no fa gaire va sortir aquesta llei que els cambrers, els bars i restaurants de Barcelona han de donar aigua gratuïta. A les barres també?
Crec que és un bilegal, eh?
A les barres dels festivals també?
No ho sé, preguntarem. Jo, a mi, el que em preocupa una mica és que després d'un any o no sé quants mesos preparant un festival diguis que estàs treballant sense parar per posar-hi solucions que dius potser arriben una mica tard, però bé, cadascú amb la seva parcel·la, no direm res.
Saps quan arribarà la solució, oi?
Quan
es faci a Madrid, aquest festival.
No, home, esperem que no, que també dona vida.
Ai, els camarons.
A tot això que dèiem, ahir va haver-hi un dels caps de cartell, que era el grup d'Strokes, a últim moment doncs, va cancel·lar perquè un de la banda doncs, va donar positiu de Covid. Uh-huh. De fet, no van ser els únics que van cancel·lar. C. Tangana ja va cancel·lar fa uns mesos per incompatibilitat d'agenda, i Massive Attack, que era també un dels altres caps de cartell, també van cancel·lar per la malaltia dels grups. Però no tots
va
són males.
Va tocar algú,
no? Sí, home, sí.
És molt primavera, això de les cancel·lacions a última hora, també.
Però mira, com dèiem...
I tenir los planetes allà
de Sant Galtera.
Tenir los planetes sota l'escenari, saps? Per si sempre han de pujar a substituir algun grup.
Doncs també. Ahir, tot i que The Strokes, que era cap de cartell, no actuessin, Tame Impala el que va fer va ser doncs, retre una mica homenatge i van fer que tot el públic cantés un dels temes de The Strokes, que és Last Night, i així sonava en directe. És en directe, com dèiem, però espereu un moment, espera. Aquest és l'original, que sona millor.
Ara.
És que és molt bona, aquesta cançó.
Saps que estava pensant? Que sempre costen el micròfon el grupuscle de gent que no dona ni una nota.
Tens tota la raó. També sempre. Podríem preguntar-nos que potser la gran majoria de persones no dona ni una nota cantant a
també
Pepe Polvo al Primavera Sound.
O alguns la donen molt. També.
Si no hi ha barra, no hi ha nota.
Aigua gratuïta. Vinga, doncs una mica com a informació de servei per als que ahir no vau poder assistir, que potser preferiu estar des de casa o conduint, escoltant el que va passar ahir al Primavera, perquè és el que deies, anar fent cua per anar a la vaga, per agafar aigua. En definitiva, una de les altres persones que va actuar ahir va ser la Maria del Mar Bonet, la mallorquina, i de fet ho va fer ella en format més íntim a l'auditori del Fòrum, i va retre homenatge a Jordi Sabatés i a Pau Riba, que és a qui li va dedicar el seu Es fa llarg esperar, que així sona, l'original.
Que llarga que es fa sempre l'espera, quan s'espera que vendrà el pitjor.
Estàs content, Xavi? Homenatge a Pau Riba.
Sí, homenatge a Pau, o sigui, pel Pau Riba, sí.
I per ara, la Maria del Mar Bonet.
Imagina't fer una hora de cua escoltant això.
Sense
jo
aigua.
Tampoc vaig acabar d'entendre què feia Maria del Mar Bonet al Primavera Sound.
Escolta, una
tots
cosa.
Els respectes, per ella, que a mi m'agrada molt com canta, però a Primavera Sound...
Jo crec que van apostar per les coses mallorquines. També hi haurà Antònia Font el cap de setmana que ve.
I ahir va obrir Joan Miquel Oliver.
Exacte.
Ai, Déu meu. Va, i aquesta nit el festival també ha acollit el retorn de la banda nord-americana de rock alternatiu. Pavement es diu això, eh?
Pavement, molt ben pronunciat, sí. Ho va fer, de fet, a través d'un concert que va durar 1 hora 40 minuts, que aviat és dit, i que, per ser això, sí, si ho podeu buscar o voleu buscar el directe de Pavement d'ahir al Primavera Sound, brutal, perquè vam fer un espectacle de llums, de
so... No?
No vaig ser-hi, però ho he vist. I, de veritat, busqueu perquè val la pena, tant de bo. Sonava així el seu Cut Your Hair, que era una de les cançons més esperades del seu retorn, evidentment.
Tira.
Xavi, que són i 57.
Han hagut de passar 6 mesos de temporada perquè soni bona música amb aquesta secció.
Molt bé.
Patapam.
Continua, Joan.
Va, deia que molt parlar del Primavera Sound, però avui també volem parlar del Primavuela Sound, que puc se'n parla.
Com sona, Primavuela. Perquè torna el Primavera Sound, que és un festival dedicat a la gent gran. El 16 de juny torna, ho fa a la residència I Feel Geriatric... I Feel Geriatric de Lleida. És que sortia a dir geriàtric en anglès.
Sí, I feel geriàtric?
Sí,
avui tenim noms xulos.
Que
celebra
aquesta festa que està oberta a tothom.
Amb Rafael de Cap de Cartell.
Amb Passo Doble per tothom. Ole!
Parlem-ne.
Doncs el que deia, us imagineu, un festival de música creat per la gent gran, doncs la residència de Lleida, ja és el segon any que l'organitza, de fet, aquest any, com a novetat, hi ha la col·laboració del Bandarra, que farà un aperitiu a base de vi, i també com una altra novetat...
Bandarra
que això...
de Gràcia?
El Bandarra.
No, però és Lleida, això.
No.
Bueno, potser
com una altra de les novetats que m'ha fet molta gràcia és que aquest, el Primavuela Sound farà un tour per diferents residències de tot Catalunya. Em sembla una magnífica idea, perquè sempre... Mai és massa tard per gaudir, estem d'acord.
No.
I res,
esperem que no hi hagi cues aquí, perquè...
Estarem més estona.
Què en diria de tot plegat la senyora Cabezón? Va, minut i mig i arribem a les 3 de la tarda.
Deixa'm dir que hi haurà DJ també el primer poema.
També,
DJ, orquestra i aperitiu. Així que ja ho sabeu, comença el 16 de juny al Geriàtric de Lleida i teniu un tour de Primavera, a Primavera Sound.
No musiqueta. Us ho perdeu, no us ho perdeu. Anem a la musiqueta, va.
Sí, com que en Xavi deia que feia temps que aquí no s'escoltava bona música, cosa que és mentida, he decidit acabar, per mi, amb la millor cançó de Tame Impala, que és Eventually.
Ma, és, no hi
és
una, sí.
Mira, és un espectacle de
cançó.
Ho
havíem deixat a Rocío Jurado, eh? Recordem-ho. Soc això.
Més d'Elefant.
Tame Impala, que sona així, va.
Wish I could tell.
Gràcies, Olma. Minut i arribem a les 3 de la tarda, acabem així el programa. Recordin, per cert, que dilluns no hi ha programa, si hi ha especial i podrem seguir tota l'actualitat des d'aquesta emissora. I avui també, avui butlletins horaris com sempre, a les 6 de la tarda informació més ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. I us deixem ja amb Toni Marín i el Tot anirà bé. Que passeu molt bon pont si el teniu i si no, doncs ja ho sabeu, escoltar Ràdio Estel, encara que tingueu pont i tota la informació. Bona Pasqua, que vagi molt bé.